Senyores i senyors,
nenes i nens,
oients de ràdio Miquel Utrillo i ràdio Maricel,
estigueu ben atents que ara comença
l'hora de l'Utrillo.
Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 26 de l'Hora de l'Utrillo, un programa enregistrat des dels estudis de ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a ràdio Maricel.
Som el Darío i l'Aquila i serem els encarregats de conduir el programa d'avui. Com ja sabeu, l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic.
És a dir, un programa format per seccions ben diferents. Hi haurà entrevistes, contes i moltes altres coses.
Vinga, comencem. Aquest és el primer programa de l'Hora de l'Utrillo de la temporada del curs 2018-2019.
Sí, esperem que us agradi i seguirem amb les seccions de sempre i amb alguna secció nova que pensem que us agradarà molt.
Doncs comencem amb la secció de les dites catalanes que parlen del mes de febrer.
Els encarregats de la secció són els alumnes de primer.
La Carla, la Naira, l'Eva, el Jan, la Xènia i l'Aleix ens reciten unes dites de febrer. Endavant! You don't have to try too
hard. A mig febrer, jornal sencer. Al febrer, l'home poda l'arbre.
Al febrer, trau flor l'ametller.
Al febrer, tot l'home en té cafè.
Al febrer, faves a fer.
Al febrer, abriga't bé.
Molt interessant les dites.
Passem a escoltar ara l'agenda del mes de març.
Ja veureu que l'agenda de març està molt plena d'activitats.
Sí, un mes de març que comença amb els actes de Carnaval.
Sí, recordeu que en el programa de març emetrem l'entrevista al Carnestoltes.
L'agenda, doncs.
Tots els dimarts, els alumnes de quart aniran a la piscina.
Tots els dimecres, els alumnes de segon també aniran a piscina.
Divendres 1 de març, visita de Sa Majestat Carnestoltes a l'escola.
Els dies 4, 5 i 6 de març no hi ha escola, és Carnaval.
El dia 14 de març els alumnes de tercer aniran d'excursió al poble espanyol.
I finalment, el 27 de març, cicle de conferències per als alumnes de 5è i 6è.
Els primers s'encarreguen de les dites, els de segon s'encarreguen de les poesies.
L'Emma, la Maria, l'Eric, l'Aleix, el Marwan i la Marina de segon ens reciten una poesia.
La poesia ens parla d'un gat. Estigueu ben atents.
Miau!
La poesia del mes.
Al terrat de casa meva passejava sempre un gat.
Els ulls grossos com taronges i els bigotis estirats.
No ho creureu, es deia Pere i parlava el català.
Recitava poesies amb accent de l'Empordà.
Coneixia moltes rates, però cap no li feia mal.
Preferia les patates amb vinagre, oli i sal.
Ara arriba la secció de cuina. Els alumnes de tercer ens han preparat un menú complet amb primer, segon i postre.
Ja tinc gana.
Quina gana. Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Sopa de galets. Ingredients: una pastanaga, un api, dues patates, un os de pernil, un pollastre, 400 grams de vedelles, 3 litres d'aigua, una col, 250 grams de galets, estes, olla a pressió, un colador xinès.
Preparació 1. Rentem la pastanaga, la col i l'api. 2. Posem tots els ingredients a l'olla a pressió. 3. Afegim l'aigua i ho deixem bullir durant 3 hores a 150 graus. 4. Colem tots els ingredients i separem el caldo. I 5. Bullim els galets amb el caldo.
Lasanya d'espinacs, ingredients, una ceba, dos alls, un pot de tomàquet, 200 grams de formatge fresc, 50 grams de formatge per ratllar, un paquet de plaques de lasanya, oli d'oliva, sal, un tros de formatge per ratllar, 25 grams de mantega, 25 grams de farina, 300 centilitres de llet i espinacs.
Preparació. Tallem la ceba i l'all molt petits i els posem a dorar amb una paella amb un raig d'oli. 2. Afegim tomàquet i sal a la paella uns 10 minuts. 3. Li traiem la cua als espinacs. 4. A un bol barregem els espinacs amb el formatge fresc i formatge ratllat. 5. Fem la beixamel. Posem la mantega al foc en una paella. Posem la ceba picada a la paella. Quan estigui feta, afegim la farina fins que estigui rosadeta. Afegim la llet i no parem de remenar amb una cullera de fusta. Deixem que s'espesi. 6. Posem durant 10 minuts les plaques de lasanya amb aigua tèbia perquè estiguin toves. 7. Agafem el motlle i li posem oli. 8. Agafem una placa de lasanya a sobre i li posem una mica de tomàquet amb ceba i els espinacs amb el formatge. Repetim el pas 3 vegades. 9. A sobre posem la beixamel i el ratllem formatge. 10. Ho posem al forn 10 minuts a 180 graus.
Coca de iogurt. Un iogurt de coco, 2 mides de iogurt de sucre, 3 mides de iogurt de farina, mitja mida de iogurt d'oli d'oliva, 3 ous, un sobre de llevat, estis, un bol gran, una cullera gran, una batedora i un motlle.
Passos 1. En un bol posem el iogurt de coco, els ous, el sucre, la farina i el llevat. 2. Barregem tots els ingredients una bona estona perquè no es quedin grumolls. També podem utilitzar la batedora perquè la pasta quedi més fina. 3. Untem un motlle amb una mica d'oli i li posem un polsim de farina. Tirem tota la pasta a dins del motlle i el posem a coure al forn a 170 graus. 4. Deixem refredar i ja està a punt per menjar.
Ara ja ja tenim la panxa plena i ens anirà molt bé per escoltar l'entrevista, o sigui, la secció 4 més 1.
Sí, es tracta de l'entrevista que va fer la doctora Valverde, que és cardiòloga, i va venir per explicar-nos coses sobre el cor i la circulació de la sang.
Va venir perquè el passat 17 de gener es va fer a l'escola una campanya de donació de sang, organitzada entre l'escola Miquel Utrillo i l'Institut Joan Ramon Benaprés.
Vinga, escoltem, que segur que explica coses molt interessants.
Bona tarda. Estem a la ràdio de l'Utrillo amb els alumnes de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Isabel, Adriana, Irene, Jorgeli i nosaltres, els anfitrions del programa, que som Àlex i Sofia. Ens trobem aquí amb la nostra invitada estrella, la doctora Valverde, que és cardiòloga i ha vingut per explicar-nos una mica més sobre el cor i la circulació de la sang. Bona tarda.
Bona tarda.
Com ja sap, estem preparant una campanya de donació de sang pel dia 17 de gener i aniria molt bé saber més sobre l'ofici dels metges que tracteu amb l'aparell circulatori.
Bona tarda, doctora. Treballes en algun hospital?
Hola, bona tarda. Sí, treballo a l'Hospital Comarcal, a l'Hospital Sant Camils de la zona.
I bé, quan vas decidir ser cardiòloga i per quins motius?
Ui, això és una mica complicat, però bueno, ho explicarem. De fet, jo quan vaig agafar medicina, la carrera de medicina, volia ser pediatra, però al fer la rotació en pediatria, sobretot a la part d'hematologia, que està molt relacionada amb aquest tema de donació de sang, vaig patir moltíssim amb els nens que pateixen leucèmia o tenen problemes de sang. Hi ha un nen molt proper a mi en la rotació aquella es va morir i jo en aquell moment vaig decidir que no podia fer pediatria perquè em moriria amb cada nen que es morís i era molt difícil, m'implicava molt i era molt difícil. Pots entendre que una persona gran per qüestions de naturalesa o malaltia es mori, però un nen és superdifícil acceptar-ho. Vaig decidir que no faria pediatria. Vaig acabar la carrera i tenia la possibilitat d'escollir qualsevol especialitat i jo volia agafar medicina interna, que és una especialitat que abarca el cos humà com a tot, però tenia un professor molt bo que em va orientar una mica i em va dir no agafis aquesta especialitat perquè al final no et quedes amb res, perquè com hi ha tantes especialitats, hi ha l'especialitat dels ulls, del nas, dels ossos, del pulmó, si diagnostiques al pacient una patologia, al final aquest pacient se t'anirà amb l'especialista d'aquell òrgan, com hi ha especialistes per cada òrgan. Llavors em va dir pensa en algun òrgan que t'agradi molt i que abarqui moltes coses. Llavors, al final vaig agafar cardiologia per aquest motiu, perquè el cor està relacionat amb tots els òrgans i pots abarcar el pacient com un tot i no només com un òrgan, i vaig agafar cardiologia per aquest motiu.
Ens podries dir quins són els problemes de cor més habituals?
Bueno, tot depèn també de la franja d'edat dels pacients, no? De les persones. Si agafeu el cor, per exemple, per dividir-ho en les patologies o els problemes que tenen, doncs el cor, primer és una musculatura, val? Llavors, com a musculatura, doncs els problemes de la musculatura del cor és un tipus de patologia que tenim. També tenim el problema de les artèries, les coronàries són les artèries que irriguen el cor, i llavors tenim pacients amb problemes a les artèries coronàries. Aquest és un segon grup. Tenim el sistema elèctric del cor. Com a tota musculatura, si voleu bellugar la mà, per exemple, no es belluga sola, heu de pensar en que es bellugui a través de la neurona, que és el sistema elèctric, diguem-ne, del cos, li doneu l'ordre perquè es bellugui. El cor també té un sistema elèctric propi, llavors hi ha problemes elèctrics del cor, que són les arrítmies i les taquicàrdies, que és un altre grup de problemes. I després tenim les vàlvules, que són com les portetes que donen entrada i sortida a la sang dintre del cor i del cor cap enfora. Aquests quatre grups, doncs, el que més trobem són problemes a les coronàries, a les artèries coronàries, obstruccions, sobretot per l'estil de vida de la gent, que la gent fuma, la gent no fa esport, no es cuida, és una mica obesa, són diabètics, tenen sucre a la sang, doncs tot això fa que les artèries es tapin i tenim problemes d'angina i d'infarts, que són el gran percentatge de les patologies que veiem. Després tenim problemes de taquicàrdies i arrítmia, que és, en gent jove, per exemple, és el que veiem més sovint. Després problemes valvulars, afectacions de les vàlvules i la musculatura també, que s'afecta per problemes coronàries a vegades i valvulars. Què més?
I alguna vegada t'has trobat en una situació de risc fora del teu lloc de treball?
Doncs sí. No és, per sort no és tot sovint, però és molt graciós, sobretot a l'avió, quan viatges, que sempre hi ha algun passatger que es mareja, i llavors sempre demanen ràpidament un metge. Ens ha passat, no hem hagut d'aixecar perquè en algunes de les vegades que ens ha passat anàvem a un congrés de cardiologia, me'n recordo, llavors la meitat de l'avió més érem tots cardiòlegs, llavors el que estava més a prop es va aixecar i ja va solucionar. I la darrera vegada doncs, va ser no fa gaire, el 21 de desembre, perquè va ser l'últim dia del curs, que fèiem a l'Escola Barratxina l'exhibició de l'extraescolar de teatre. Havíem instal·lat el desfibrilador no feia ni 15 dies, crec que igual que a la vostra escola, i estàvem fent la representació, hi havia la sala d'actes plena de gent, i es va aturar, hi ha un senyor que va fer una aturada cardíaca i el vam haver de reanimar en aquell moment. Jo el sentia respirar i pensava que estava dormint i roncant i em vaig girar per dir-li que es callés i no, el senyor estava en aturada cardíaca, el vam estirar, i bueno, va ser una situació fora de l'hospital i el senyor està molt bé, eh? El senyor està molt bé.
Doncs un bon final, però què sents quan has vist algun pacient que s'ha recuperat exitosament d'una malaltia?
Sents una satisfacció immensa, perquè jo sempre ho dic, a mi és no sé, a lo millor sembla una mica, però jo sempre ho dic, em paguen per gaudir. Jo cada dia de la meva feina, amb cada pacient és una persona, cada persona té la seva història, el seu tracte, t'expliquen tota la seva vida. Moltes vegades part de la medicina no només és el medicament, sinó que com tractes el pacient, que li passis la mà, que siguis carinyós, que l'escoltis, que el miris als ulls, i això ho agraeixen molt els pacients. I l'altra part, jo crec que 50% es tracta i 50% ciència, el que estudies, el que aprens i el que després tractes i els medicaments que posis i com vagi tot. I la satisfacció és immensa, vull dir que és... No t'ho puc ni explicar, però el fet de que un pacient es curi o un pacient vagi bé, perquè a la cardiologia és molt difícil, hi ha poquíssimes coses que es curen a cardiologia. Quan hi ha afectació del cor, el que has de fer és que no vagi a més i controlar els pacients i que els pacients tinguin qualitat de vida, que visquin bé, sense dolor, sense ofegar-se, i és molt gran la satisfacció, és una satisfacció molt gran.
Doncs t'has sentit orgullosa del teu treball i el que has fet per aquella persona?
Molt, molt, molt. Jo sempre dic que si torno a néixer seria cardiòloga mil vegades.
Bé, ara que ja hem passat la meitat de l'entrevista, voldria passar a dubtes que tenim més així, personals. I potser és una mica absurda aquesta pregunta, però quan et fas una ferida i et xupes la teva pròpia sang, la recuperes?
No hi ha preguntes absurdes mai, eh? Però si et fas una ferida i xucles, no, aquella sang no es recupera. Si xucles molta sang, recuperes del volum de líquid que vas xuclant, però aquella sang es perd, vull dir que no la recuperes. No la recuperes en aquell moment. L'únic que l'organisme, igual que quan fas la donació de sang, doncs té el seu procés per recuperar aquesta sang que has donat. Igual que la sang que has perdut, si és poqueta, si beus aigua, recuperes la part de líquid i l'organisme, allà on es produeixen els glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma, doncs ho va produint a poc a poc. El volum que perds, vull dir que el líquid es recupera ràpid, en poquetes hores, i la resta de cèl·lules i que perds amb la ferida doncs es recupera més a poc, però es recupera però no per la xuclada, vull dir que no cal xuclar si voleu, si no voleu.
Alguna vegada has hagut de fer una transfusió de sang?
Els cardiòlegs no fem transfusió de sang, són o les infermeres especialistes en el banc de sang o els metges especialistes. Nosaltres sí que indiquem moltes transfusions de sang i sí que hem indicat, jo personalment he indicat moltes transfusions de sang a pacients cardiòpates perquè els pacients nostres, de forma general, tenim pacients joves, però en general són pacients que són molt grans, a més cada cop la població és més gran perquè els cuidem més, entre cometes, no? Llavors aquests pacients tenen, per exemple, tot el sistema digestiu amb una fragilitat capilar que per qualsevol cosa sagnen. Són pacients, com us he dit, que han tingut problemes a les artèries coronàries, llavors s'ha tapat alguna artèria, els hi hem posat alguna molla, alguna estena, llavors els hi hem de donar medicaments que fan la sang més líquida, com l'aspirina, el clopidogrel. Molts tenen arrítmies, ja hem dit que tenim problemes del sistema elèctric i tenen el ritme del cor que no és correcte, llavors els hi donem anticoagulants, que és medicaments per fer la sang més líquida perquè no formin trombos o no facin embòlies. Llavors, tots aquests medicaments, amb l'edat i la fragilitat capilar que tenen el sistema digestiu, fa que sagnin els pacients. Llavors, venen a vegades ofegant-se i no és perquè estiguin malament del cor, sinó que perquè han perdut molta sang, tenen anèmia, que això ja ho deveu saber què vol dir anèmia, l'hemoglobina baixa. Llavors, els hi indiquem transfusions de sang per recuperar aquesta pèrdua de sang. Doncs
sí. Després de la donació de sang, una de les coses que no pots fer és practicar esports de risc. Ens pots explicar exactament per què?
Perquè quan fas una donació de sang estàs donant un volum de sang important. Val? Dones, ja ho sabeu, 450 mil·lilitres, que més o menys, depèn del pes de la persona, representa un 10, un 13% del pes. Això és molta quantitat de líquid. Llavors, aquest líquid s'ha de recuperar, però a més, a la sang perds glòbuls vermells, perds plaquetes, perds hemoglobina, et baixa l'hemoglobina, et baixa el ferro. Llavors, esforç de risc o de competició o qualsevol tipus d'esforç físic no s'hauria de fer, i hi ha esports que si és de competició t'has d'esperar 2 mesos, 4 vegades, després d'una donació de sang perquè has perdut volum de sang, et canses i trigues 2 mesos més o menys en recuperar l'hemoglobina i el ferro que has perdut. En el volum ho recuperes de seguida, en 24 en hores. Si veus líquid, això s'absorbeix i el volum ho recupera ràpid. Però tot el que es perdem, plaquetes, glòbuls vermells, hemoglobina i ferro, costa més de recuperar. Llavors, el rendiment, pots anar a fer la competició sense problema, però, o l'esport de risc, però et cansaràs més aviat que si no haguessis fet la donació de sang, o si t'esperessis els 4 mesos o els 2 mesos o el mes, depèn de l'esport que hagis de fer, et cansaràs més aviat, més ràpid per a fer aquest fet.
Sabem que els metges controleu molt, però realment quan una persona acaba de donar sang no nota cap efecte secundari?
Sí, moltes persones noten, de fet, no, quan fan la donació de sang, ja ho veureu ara el dia de la cloenda com es fa, primer que es fa una revisió, hi ha el metge que està encarregat de la campanya o de la donació de sang, ja a vegades descarta algunes persones perquè no es troben bé, però les persones sanes que donen sang, si no s'aixequen a poc perquè t'estiren per fer l'extracció de sang, si no t'aixeques a poc et pots marejar. Clar. I et pots... L'efecte secundari més important que hi ha és el mareig, perquè has perdut volum de líquid, has perdut... Per això mai han d'anar amb dejú, han de menjar alguna cosa abans, i just després de la donació s'han d'aixecar a poc, prendre i menjar alguna cosa i beure alguna cosa. I després, les hores després, no fer esforços físics intensos ni res. Però sí que es veuen molts efectes secundaris, sobretot el mareig. Mareig, fins i tot arribar a marejar-se una mica i caure, perquè baixa la tensió arterial per el volum que perds en aquell moment.
I què pot fer aquesta persona per recuperar-se? O sigui, a part del mareig, n'hi ha més... amb efectes secundaris, no?
No, sobretot és el, perds volum de líquid i et mareges i pots caure al terra, marejar-te i perdre el coneixement. El que podem fer és això, no anar mai a donar sang amb dejú i després hidratar-se molt i aquella tarda o aquell dia descansar més de lo habitual. Però habitualment no hi ha més efecte. Si són pacients ja amb patologies prèvies, llavors sí, però si no, és, habitualment és aquest.
I per finalitzar l'apartat de preguntes, podríem dir que si no haguessis sigut cardiòloga, en quina altra especialitat mèdica t'agradaria haver-te posat a estudiar i treballar-la?
Cardiologia.
Però si no poguessis...
Fora de la medicina o dintre de la medicina?
Dintre de la medicina...
Medicina interna, la que he dit a l'inici, que és la que abarca la persona com a tot, que s'estudien tots els òrgans a l'internista.
Tenim entès que tu tens fills, veritat?
Sí.
Doncs com és la situació a casa? O sigui, alguna vegada has estat amb ells i li has, no sé, li has dit alguna cosa sobre això? O li has ajudat a, no sé, a superar alguna cosa?
Però en quin sentit? Si els he parlat de la medicina o he tingut una situació sí, risc sí. amb ells i... O les dues coses.
Sí, per exemple, si els si han tingut alguna, no sé, alguna malaltia o jo què sé, i
que
si
ha els
has ajudat, sí.
La veritat és que amb els dos m'ha passat alguna situació, però et dic un secret. Quan tens fills i passa alguna cosa així, t'oblides que ets metge. I... Clar, quan veus els teus fills malalts i en situacions de risc, t'oblides una miqueta, però bueno, actues diferent, clar, perquè tens els coneixements de mèdics. No? Llavors, jo, l'Ernest, quan era petit, amb dos anys i mig, va tindre una febrada molt alta i va fer una convulsió febril i jo estava sola amb ell. I després de la convulsió va fer com una aturada cardíaca, el vaig haver de reanimar i bueno, al final va anar tot bé, però sí que va ser una situació super de risc. I la nena també, en un mes, va fer un síncope vasovagal, també, que em pensava que es moria en mans i vaig haver gairebé de reanimar-la, anar a Sant Joan de Déu urgent amb l'ambulància, però sí que m'he trobat en situacions... de risc amb els meus fills, sí. Que, o sigui, i que m'ha anat bé ser metge.
Si no haguessis sigut metge, s'haurien mort?
No t'ho sé dir, espero que no. Espero que no, perquè qualsevol altra persona hagués trucat l'ambulància a l'avió més d'hora, haguessin sí. vingut més ràpid i hagués anat
però
tot
sí.
bé.
Com has dit que era una parada cardíaca,
sí,
o sigui,
sí,
normalment...
Sí. sí, a vegades...
Tu, quan tenies 14-15 anys, ja tenies decidit que t'encaminaries a la carrera de medicina?
No, gens ni mica. De fet, vaig acabar d'estudiar i no sabia quina carrera escollir perquè m'agradava absolutament tot i al final estava indecisa entre fer periodisme o medicina. I va ser el meu pare que va ser decisiu en aquest sentit, em va dir, mira, sent periodista mai a la vida podràs ser metge i sent metgessa en qualsevol moment de la teva vida podràs exercir de periodisme fent articles, fent feines de recerca, el que vulguis, i tenia raó.
Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut i ajudar-nos a saber més coses sobre l'ofici dels metges i més concretament dels cardiòlegs.
Gràcies a vosaltres i us vull felicitar que us impliqueu en aquest projecte. No us podeu imaginar lo important que és aquest tema de la donació de sang per salvar vides de totes les edats, de totes les patologies i de cada dia, perquè bueno, com ja sabeu, la sang no és per tota la vida, vull dir que un dona sang i el caduca i s'ha d'anar constantment fent donacions de sang. A la gent li costa bastant. Vosaltres com a nens podeu incidir en que la gent ho faci, que estic seguríssima que el dia de cloenda del projecte que feu la donació de sang hi haurà persones que donaran per primera vegada en la vida, però perquè vosaltres us heu implicat com a projecte. I espero que sigueu futurs donants de sang també. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
I bé, avui per finalitzar aquesta entrevista et deixarem escollir una cançó per...
Oh, que bé. Doncs boig per tu, escolliré, que m'agrada molt.
Doncs moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer de part de l'Utrillo i de l'Institut Joan Ramon Benaprés. I doncs aquesta entrevista la tens a la web de l'Utrillo i la pots veure sempre que vulguis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nen, estic boig per a tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan
coses més interessants que ens ha explicat. Què et sembla si després de l'entrevista ens relaxem amb uns quants llibres?
Des de que va començar el magazín, la Marta Sánchez, que és la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol, ens recomana llibres pels més petits i més grans de l'escola.
Doncs endavant, que ja vull anar a buscar un dels llibres de la biblioteca.
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, avui us recomano tres llibres més. I com sempre, començarem pels llibres que recomano pels més petitons de la casa. Us porto El garatge d'en Gus, d'un il·lustrador i autor que es diu Leo Timmers. A mi m'agrada molt com dibuixa, perquè són dibuixos divertits, expressius, els protagonistes són animals. I en aquest cas, el protagonista és en Gus. El Gus treballa en un garatge i li encanta la seva feina. Llavors, en cada pàgina d'aquest llibre, veiem, per una banda, aquest garatge del Gus, ple també de, com d'objectes de desguàs, doncs banyeres que ningú fa servir, bidons, neveres antigues i velles. I per l'altra banda, tenim un client que se li acosta amb un problema. Per exemple, el rinoceront, que té una moto amb el seient massa petit. Quin problema, perquè no hi cap. Doncs en Gus, amb aquests objectes que té pel seu garatge, li trobarà una solució ben imaginativa. Aquest conte té la gràcia, a part de les il·lustracions, que la lletra està escrita formant rodolins, i això doncs, pels nens els hi fa molta gràcia, i a més, quan ha solucionat el problema, sempre diu la mateixa frase, eh? Diu, tinc unes coses per aquí i unes coses per allà, faré un invent i ja està. I a part, els petits, amb els pares i mares, també poden jugar a imaginar-se quina solució trobarien ells amb els objectes que té el Gus al garatge. És un conte que passa durant tot un dia, una jornada de treball d'en Gus, i el recomanem també per mirar això en família, no? De compartir aquesta estona de lectura i de riure amb aquests dibuixos. Recordo el títol, El garatge d'en Gus. Després, pels més grandets, tindrem, pels mitjans, en aquest cas, tenim una nova col·lecció que es diu Hopi. El Hopi és un gos. I és un gos tan protagonista i tan especial que dona títol a la col·lecció i tot. L'autor és el Josep Badal i aquest que us porto és el segon títol d'aquesta col·lecció i es titula El gos verd. Els protagonistes, a part del gos, del Hopi, són dos nens, el Ferran i la Balbina, i aquests nens viuen en un internat i els encanta de trobar solucions a misteris. No són detectius, però els agrada molt investigar, preguntar-se per què passen les coses, i si hi ha alguna desaparició, si hi ha algun misteri. Allà estan ells i el gos, el Hopi. La gràcia d'aquest llibre és que aquests dos nois, per resoldre aquests misteris, tenen un estil similar al Sherlock Holmes, eh? O sigui que són uns detectius clàssics. La lletra és gran i els dibuixos són molt macos, van acompanyant tota la història i són unes il·lustracions de vegades a tota pàgina, amb colors, i ja veureu que us agrada molt i molt i molt. Es titula El gos verd. I per acabar, pels més grans, perquè us agrada llegir molt i molt, tenim La fina en surts, del Joan Bustos. Aquest llibre va guanyar un premi, el Premi Barcanova de Literatura Infantil, i per tant, si li han donat un premi, vol dir que ha de ser bo, oi que sí? Mireu, La fina és molt bufona, molt bona nena, ho aprova tot, però això per ella és un problema. I us direu, doncs, per què? Doncs perquè en el món on viu ella, que es diu Espantilàndia, s'ha de ser lleig, mala persona, suspendre-ho tot, perquè si no ets un friqui. I esclar, a ella l'insulten i li diuen guapa, neta, i per ella és un insult. Està molt cansada d'aquesta situació. Un dia arriba a casa i els seus pares li proposen fer un viatge cap a un món on ella no serà rara, perquè ja la gent quan es lleva renta i guapo doncs és un compliment. Marxar en aquest món desconegut li fa una miqueta de por, eh? A la fina, però potser serà la solució a tots els seus maldecaps. És una història que de seguida enganxa, també té il·lustracions i aquest premi doncs, ja ens diu alguna cosa, eh? Que segur que ens divertim i que també ens ensenya que al final ens hem d'acceptar tots tal com som. Aquestes són les tres recomanacions.
Atenció, perquè avui estrenem una secció nova, una secció que pot ser molt interessant, una secció d'història.
Història? Quin pal, no?
Tu sí que ets un pal. Petites històries de Sitges curtes i entretingudes. Aquesta temporada dedicarem aquesta sessió als quatre personatges que donen nom a les quatre escoles de Sitges. Avui ha vingut l'Àngels Pares, que ens parla de l'Agnès de Sitges.
Doncs anem a escoltar històries.
Carrers, festes,
personatges,
tradicions,
llocs.
Això és Petites Històries de Sitges.
petites històries de Sitges tenim l'Àngels Pares, historiadora, professora i exregidora de l'Ajuntament de Sitges.
Avui parlarem de l'Agnès de Sitges. L'Agnès de Sitges va viure a Sitges durant l'edat mitjana i ha vingut l'Àngels Pares a l'estudi perquè coneix molt bé l'època i en sap algunes coses.
Bon dia, Àngels. Què era aquesta Agnès?
Hola, bon dia. Mireu, al segle XII, al castell de Sitges, aquí on hi ha ara l'Ajuntament, hi va haver una família que el seu cognom era el mateix que el nostre poble, Sitges. I es van anar passant de pares a fills les propietats d'aquest castell. Aquests senyors, quan vivien al castell, es deien castlans. Castlan és el senyor que té el domini d'un castell. I va arribar un moment que li va passar l'herència amb l'Agnès. L'Agnès, per tant, és l'última castlana, l'última senyora que va ocupar el castell de Sitges. Perquè el 1306, el que va fer l'Agnès de Sitges i el seu marit, que es deia Berenguer de Fonollà, es va vendre el castell de Sitges i també el de Can d'Àsens, que està aquí dins el massís del Garraf, se'ls va vendre amb un cosí d'en Berenguer que es deia Bernat de Fonollà, que té un nom d'un carrer, el carrer dels Museus. El Bernat de Fonollà era un senyor molt important i per tant l'Agnès devia estar emparentada amb aquest Bernat i és l'última, i per això és important, és l'última persona de la família Sitges que va viure en el castell i per tant que va tenir el domini dels sitgetans.
Què t'ha semblat? Més interessant del que em pensava. Sabia que t'agradaria. Per anar acabant el primer programa de la temporada, seguim amb l'Hora del Conte, que és també una de les seccions més antigues del magazín.
Hi havia una vegada
el príncep Granota. Hi havia una vegada una princesa que jugava amb la seva pilota daurada al jardí del palau i va tenir la mala sort que la preciosa pilota, botant i botant, va anar a caure al pou. Ella es va abocar al pou per intentar recuperar la pilota i amb gran sorpresa va veure que de l'aigua en sortia una granota molt lletja que li deia:
"No ploris, princesa. Si promets asseure'm a la teva taula, deixem-me menjar el teu plat d'or i deixem-me dormir al teu llit, et donaré la teva bonica joguina."
La princesa ho va prometre i en aquell mateix moment la granota va sortir del pou amb la pilota d'or a la boca.
La princesa va agafar la pilota i va marxar corrents cap a palau, oblidant completament la promesa que acabava de fer a la granota del pou. Aquella mateixa nit, el rei, el pare de la princesa, celebrava una gran festa a palau en honor d'uns invitats. Quan la festa i el banquet havien arribat al moment més important, es van sentir uns cops a la porta i una estranya veu va raucar:
"Princesa, ha donat la teva paraula i ara ha de complir els desitjos de la teva granota."
La princesa, espantada per aquella horrible granota, va demanar ajuda al seu pare, però el rei va dir amb molta solemnitat:
"La paraula reial ha de ser mantinguda si has fet una promesa. Respecta-la."
Així doncs, que la pobra princesa no va tenir més remei que posar-se la granota a la seva falda i deixar-li menjar allò que li plagués del seu plat, li feia tant de fàstic que va perdre la gana i ja no va menjar res més durant la resta del banquet.
La festa va continuar normalment. El rei i els seus convidats van anar fent la seva. Això sí, una mica sorpresos per la granota, que menjava amb frusió del plat de la princesa.
Quan la granota ja estava ben tipa i després de fer un bon rot, va raucar:
"Tinc son, princesa, porta'm al teu llit."
La princesa va sortir corrents cap a la seva habitació, fugint de la granota que la seguia fent grans salts. La princesa va tancar la porta ràpidament, però la granota va poder-hi entrar a l'últim moment i va pujar-se dins del llit sense que ella se n'adonés.
La princesa estava intentant dormir quan va descobrir que dins del llit hi havia la granota. Va estar a punt de desmaiar-se, però va agafar-la amb les puntes dels dits i va llançar-la amb força a terra.
I de sobte es va produir un fet meravellós. La lletja granota es va convertir en un vell príncep que li va dir amb veu preciosa: "Estimada princesa, perdona que t'hagi fet passar aquesta mala estona, però és que una bruixa malvada m'havia fet aquest terrible encanteri. Només podia alliberar-me'n si una noia jove complia els meus desitjos. T'agraeixo de tot cor que hagis trencat l'encantament de la bruixa. Ara t'explico la meva història."
La princesa va passar tota la nit escoltant el príncep i tot conversant ja començava a clarejar quan van arribar al final de la història del príncep Granota.
Llavors es va sentir que arribava una carrossa pel camí del palau. El príncep va saltar d'alegria i va cridar:
"Ja ha arribat l'Enric, el meu fidel servent. Ell ens portarà fins al meu palau i allà ens casarem."
De bon matí, el príncep va demanar la mà de la princesa al rei. La princesa i son pare van consentir feliços.
La carrossa va començar el camí cap al palau del príncep Granota, però uns pocs metres enllà es va sentir un fort cruixit. El príncep va cridar:
"Enric, s'ha trencat una roda!"
I el fidel servent va respondre: "Ha estat un cruixit d'alegria, senyor meu. Quan per la màgia negra va ser embruixat, llaços d'or van lligar al meu cor. Ara que ja sou aquí, els llaços s'han trencat."
Així doncs, abans d'arribar la carrossa al palau, tots els llaços d'or que lligaven el cor del fidel Enric s'havien desfet i van quedar escampats al bell mig del camí per la felicitat de la tornada del seu senyor. La princesa i el príncep Granota es van casar i van viure feliços tota la vida.
L'hora del Utrillo!
Brava aquest conte.
Per anar acabant el programa, us presentarem dues seccions noves més.
Sí, un dels objectius del programa és presentar i explicar les activitats que anem fent al centre.
La primera de les dues seccions noves s'anomena les nostres conferències.
Des del curs passat, cada alumne del cicle superior es prepara un tema que li agrada i el presenta amb algun membre de la seva família, els companys que s'apunten a la seva conferència.
La Jana, la Mar i l'Andrea han vingut a l'estudi i ens han fet un resum del que van explicar les seves conferències.
Hola, bon dia. Tenim aquí l'estudi tres senyoretes, la Jana, l'Andrea i la Mar, que el mes passat van participar en el cicle de conferències que fem aquí a l'escola Miquel Utrillo. I són unes conferències que els alumnes fan amb els pares, sí? Ho dic bé, noies?
Sí.
I venen aquí i preparen una sèrie de materials, preparen un tema i l'expliquen als alumnes, els alumnes de quart, cinquè i sisè, que s'apunten a aquestes conferències segons els interessos que ells tenen. A veure, per qui comencem? Comencem per la Jana. Jana, bon dia.
Bon dia.
De què era la teva conferència?
La meva conferència explicava una mica els tipus de música i les varietats que hi ha i què és la música.
Molt bé, ens pots fer 5 cèntims així una miqueta explicat, explica una mica el que vas fer aquell dia.
Doncs jo vaig explicar què és el pop, com tots coneixem, el reggaeton, la música clàssica i el flamenco, i unes curiositats.
Molt bé, perfecte. Pots explicar una miqueta del que vulguis, el que et vingui més de gust?
Doncs, per exemple, vaig a dir algunes curiositats. Per exemple, Beyoncé, que és africana, irlandesa i francesa. Ariana Grande és al·lèrgica als gats i als plàtans. I té un hoyuelo, que és un forat que se't fa la galta, és a dir, el té la galta esquerra. Per exemple, també, Jennifer López va ser detinguda a Nova York per robar una arma. Katy Perry, a més de ser cantant, també és actriu. I Shakira és la segona persona al Facebook que té més seguidors i té més de 200 anells.
Molt bé, i, o sigui, vas anar explicant aquests petits detalls, no?, de totes aquestes artistes.
Sí.
Tu vas passar bé?
Sí. Sí.
Hi havia gent a la teva conferència, escoltant?
Mm.
Qui va venir, el pare o la mare?
La meva mare.
La teva mare, molt bé. Al costat tenim l'Andrea. Andrea, bon dia.
Bon dia.
De què anava la teva conferència?
Del bàsquet.
Del bàsquet. Tu jugues a bàsquet?
Sí.
Sí, molt bé. Doncs, a veure, explica'ns una poseta, una miqueta de la teva conferència.
Vaig explicar de qui va inventar el bàsquet, que el baloncesto nació en 1891 en l'escola de Gimsia. James Naismith, professor d'educació física, ideó el baloncesto com a juego de pelota basado en 13 regles. El juego se extendió por Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, experimentando algunos cambios durante el paso del tiempo. Muchas de las reglas iniciales se mantienen hasta la actualidad, pero algunas tuvieron que cambiarse.
Molt bé. Tu vas passar bé, també?
Sí.
Sí? Molta gent a la teva conferència es va apuntar?
Sí, no hi havia quasi lloc per sentar-se, però...
Bueno, qui va venir, el pare o la mare, acompanyar-te?
El pare.
S'ho va passar bé, ell, també?
Sí, perquè com ell feia bàsquet, doncs...
Ah, o sigui, el teu pare ja jugava a bàsquet, eh? Ja és una tradició familiar, això. No? Molt bé, i per acabar tenim al costat la Mar Junyent,
bon dia,
que ens explicarà també una mica la seva conferència, eh? I com li va anar.
La meva conferència és del lettering, el lettering creativo, i són els tipus de lletra, és la cal·ligrafia,
molt bé,
i moltes coses, les tècniques i les floritures.
Perfecte. Vas parlar d'alguna cosa en concret?
De la cal·ligrafia.
Ens pots dir alguna coseta?
Sí, ¿de dónde surge la caligrafía? La letra más antigua es de los caracteres chinos. La letra occidental fue creada por los romanos, que escribían en por mayúsculas. Y también en la Edad Media surgió la escritura gótica y hay muchas más caligrafías.
Muy bien. ¿Por qué vas a escoger este tema?
Porque a mí me agrada mucho el lettering. Me agrada mucho.
¿Te agrada mucho los tipos de...?
Yo practico mucho el lettering.
Ah, practicas. Muy bien, muy bien. ¿Qué te inventas letras y...?
Sí.
Molt bé, molt bé. Quina és la teva lletra preferida, així?
El lettering. Per si la vaig fer.
Ah, vale, vale, molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs res, moltes gràcies a les tres per explicar-nos les vostres conferències i moltes gràcies, eh?
Adéu!
Com hem dit abans, tenim una darrera sorpresa d'aquesta temporada.
Ah, sí?
Sí. Des del departament d'anglès, els alumnes de quart ens aniran presentant la música que els agrada i escolten.
I ho faran en anglès?
Clar.
Doncs anem a escoltar quina música els agrada. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Do you like music? Do you like English? Then this is your section.
Your favorite artist section. Back for second, with your play, you just can't help it. Oh,
Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and you're trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm a
This is Ariana Grande Butera, a.k.a. Ariana Grande. She is American. She started playing music in 2008. Her most popular song is Santa Tell Me.
Next year, Santa tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but on New Year's Day I woke up and it wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks about. So next Christmas I'm not all alone. Santa tell me if you're really.
Do you like music? Do you like English? Then this is your section.
Your favorite artist section.
Back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on.
Ara sí que arribem al final del programa.
Ho farem com ja és costum en el magazín.
Sempre demanem a un mestre que ens proposi una cançó per acabar el programa.
A Sergi, tutor de quart, ens proposa una cançó.
Per la nostra part, res més. Us esperem en el següent magazín de març.
Adeu i bona tarda.
Hola, Sergi. Quina cançó ens recomanes per acabar el magazín?
A mi m'agrada molt Mágico, de Mica Méndez.
To love.